santcugatencs.
La llarga nit de l'hivern sencer és quan de sota mar. La llarga nit de l'hivern.
Avui volem dedicar aquest programa, a aquest espai, a un dels lingüistes més importants de la història del nostre país. Ens referim a Joan Solà, nascut l'any 1940 a Bell-lloc d'Urgell i mort a Barcelona l'any passat. La seva trajectòria està a l'alçada d'altres experts de la llengua catalana, com Pompeu Fabra o Joan Coromines. La seva tasca professional, entre moltes altres, es va repartir entre la docència en diferents universitats i també en el treball de l'Associació Internacional de la Llengua i Literatura Catalanes i l'Institut de l'Estudi Catalans. A partir de la setmana que ve i fins a finals de juny, Òmnium Cultural, amb la col·laboració de l'Ajuntament, organitza una sèrie d'actes per retre homenatge a la figura d'aquest lingüista. I nosaltres, des del magazín, no ens hem pogut estar d'avançar-nos una mica i hem convidat a l'estudi Ramon Barnils, a l'impulsor d'aquests actes i membre d'Òmnium, en Joan Tres. Molt bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya Neus Noguer, professora de la Universitat de Barcelona, que va col·laborar estretament amb Solà i que és coordinadora del llibre Joan Solà, 10 textos d'homenatge. Bon dia i gràcies.
Bon dia, moltes gràcies.
Noto emoció a l'hora d'organitzar aquesta iniciativa amb tots els actes que avui repassarem de la mà del Joan i la Neus. És així? O sigui, a l'hora de recollir l'obra de Joan Solà es nota que era un home apassionat i que es volcava en la seva lluita i defensa per la llengua?
Sí, la veritat és que el motiu que ens ha impulsat a mi personalment i a Òmnium sobretot ha estat d'entrada, i ho dic molt de debò, un motiu emocional. És a dir, després de la mort d'en Joan Solà van anar passant els mesos, jo veia que no es feia cap homenatge, cap acte així important de reconeixement de la figura i l'obra d'en Solà, i em dolia, és a dir, era allò de dir, bueno, no pot ser, no? És a dir, és impossible que en Joan Solà no se'n parli més i no se li faci actes importants. I aquest va ser el motiu que d'alguna manera em va dur a proposar a Òmnium i a l'Ajuntament organitzar primer una o dues activitats que després, doncs, s'han anat engrandint, eixamplant, precisament perquè la gent s'hi ha volcat. És a dir, no ha estat una cosa volguda, eh? És a dir, no ha estat Òmnium o l'Ajuntament que ha dit fem tot això, sinó que ha estat la pròpia gent, les pròpies institucions civils, la pròpia societat civil, qui ha anat afegint actes, gent, i ha anat fent cada vegada més important i més gran tot aquest homenatge.
Li preguntem a Neus Noguer si també està d'acord amb en Joan Tres sobre aquest homenatge que estava pendent i que arriba una miqueta tard. Tu que hi vas col·laborar, consideres que és així? I per què?
No, jo no crec que arribi tard. Crec que Sant Cugat tindrà el mèrit d'haver estat la primera ciutat de Catalunya que haurà fet un homenatge oficial a Joan Solà. I un homenatge més, com ja ha explicat el Joan i com has dit tu, amb moltíssimes activitats, totes em sembla molt interessants i molt emocionants, però jo vull pensar que li farem justícia a en Joan Solà i que ara aquest serà el primer, però que en vindran més. Jo diria que ja s'aniran gestant nous homenatges i noves activitats i noves maneres de mantenir viva la seva figura. Jo ho vull creure i, vaja, el Joan sap que hem col·laborat una miqueta i que l'he anat ajudant i a vegades hi havia dies que ja no puc més de feina, però jo per col·laborar en qualsevol cosa sobre en Joan Solà no diré mai que no, no? Diu, et va bé venir dijous a la ràdio? Dic, home, tinc molta feina, però no et podré dir que no, i he vingut a la ràdio, no? Sí. I jo penso, igual que jo, moltes altres persones i moltes altres institucions, crec que tenim el ferm propòsit de mantenir-lo viu, perquè això, el que ha fet és molt vigent i molt important pel país i per la llengua. No ens podem permetre, com a país, oblidar en Joan Solà.
I des del vostre punt de vista, quina considereu que va ser la seva aportació diferenciada respecte d'altres lingüistes a aquest tarannà? Què creieu que se li ha de reconèixer ara mateix, un any després de la seva mort?
A veure, hem dit molta gent, i és quasi un tòpic, però és un tòpic molt cert, que al segle XX la llengua catalana va tenir la sort de tenir tres grans lingüistes. Primer va ser Pompeu Fabra, el codificador de la llengua, després va ser Joan Coromines, que la va estudiar molt a fons, i després va ser Joan Solà, que la va continuar estudiant molt a fons. Són persones amb una gran capacitat de treball i amb una gran intel·ligència i amb una gran passió per la llengua. Aquestes tres característiques segur que es poden aplicar a tots tres, però jo les aplico molt específicament en Joan Solà. Era molt intel·ligent, tenia una gran capacitat de treball i sentia passió pel que feia. I això el va portar a estudiar la llengua, a anar més enllà, sobretot, d'on podia haver arribat Fabra, que ja era molt lluny, però que bé, va tenir el seu cicle vital i va arribar fins on va arribar, i la cosa no es podia quedar aquí, no teníem totes les qüestions de la llengua estudiades i resoltes amb el que va fer Fabra. Fabra va donar-hi una empenta molt important, i Coromines també. I el que ha fet és continuar-ho, sobretot en un aspecte, que és l'aspecte de la sintaxi, de les estructures lingüístiques, que no només en català, sinó en general en les llengües del món i en la història de la lingüística, és on hem anat sempre més tard. El segle XX s'ha dit a vegades que és el segle, en la lingüística, és el segle de la sintaxi. Doncs bé, Joan Solà es va apuntar a aquest carro, a estudiar la sintaxi de la llengua i a fer anar l'anàlisi molt més enllà d'on havia arribat fins en aquell moment. Llavors, el que és important és, diguem, la llargada dels passos que feia en Joan Solà i l'amplitud de la mirada que feia, jo crec que és el que el distingia d'altres estudiosos.
Clar, és que anava reproduint la Neus a tot aquest relleu generacional en l'estudi i la defensa de la llengua, que clar, un cop ja ha desaparegut en Joan Solà, ens fa pensar, i ara què? I ara quins estudiosos tenim? O per on continuarà, no? Doncs aquest camí, i com a mínim està bé, doncs, retenir aquest moment i aquesta obra d'en Joan Solà. I també em pregunto si, ja que ell sempre pensava que era necessari revelar-se perquè la llengua catalana, des del seu punt de vista, estava sotmesa i continuarà sotmesa sense aquesta rebel·lió, Joan, és una mica una rebel·lió tots aquests actes que esteu fent?
No, jo no els entenc
alta,
com
missatge,
rebel·lió. Jo no els veig, els actes, com a rebel·lió. És a dir, a veure, si és veritat que en Joan Solà un dels aspectes importants, a part del lingüista, va ser el seu compromís,
sí, sí, sí.
El seu compromís amb la llengua, amb la terra i amb el país,
sí, sí, sí.
I això també cal destacar-ho. I d'alguna manera, més que rebel·lió, jo penso que el que volem fer amb aquests actes és continuar o reforçar aquest compromís, intentar que aquest compromís personal d'en Solà sigui també un compromís de tot el país envers la llengua. O sigui, jo penso que un dels problemes que té la llengua catalana és que els catalans, en general, un percentatge molt elevat, no tenen un compromís seriós amb la llengua. És a dir, el passar-se al castellà és molt fàcil. És a dir, veus gent parlant en català i que els s'adrecen en castellà, immediatament es posen a parlar en castellà. I amb aquests actes sí que volem, precisament pels missatges que es dona al mateix tríptic, no? Lluitem per la llengua, o encara som molts els que lluitem pel país i per la dignitat de tots, som mots de Joan Solà, i que repetim en aquest tríptic, sí que volem intentar, més que un acte de rebel·lió, és un acte de compromís, és a dir, demanar un acte de compromís a la gent envers la llengua.
També hi estàs d'acord en aquesta falta de compromís, en aquest dolor de llengua que a vegades experimentem els catalans, perquè potser, i això se'n parla molt, i hi ha sempre aquest debat obert de l'ús social del català, fins a quin punt doncs està a ple rendiment funcionant, i potser molta gent el parla, però també, Neus, el parlem bé.
Sí, a veure, a mi no m'agrada transmetre la sensació que el català ni que es parla molt malament ni que és molt difícil, que és un altre dels tòpics.
Escriure'l bé, que aquesta és una altra, perquè les xarxes socials estan fent molt de mal.
Mira, jo vull relativitzar una mica això de les xarxes socials, perquè penso que cada context demana també un tipus de llenguatge diferent. Llavors, a vegades es diu, els nens que xategen o els adolescents que xategen i que simplifiquen, no, la manera d'escriure en un xat, clar, després
com fan exàmens
que escriguin
amb paraules abreujades.
Clar, la meva resposta, i els alumnes de primer a la universitat els hi expliquem, o jo almenys els ho explico, la resposta és cada tipus de situació té el seu tipus de llenguatge. La llengua no és una. La llengua la parlem de maneres diferents i l'escrivim de maneres diferents en contextos diferents. En un SMS i en un xat t'ho escriu com vulguis, però quan em facis un examen i quan em facis un treball, fes servir el tipus de llengua que és adequat a l'examen i al treball. I penso que a l'escola s'ha de transmetre això també, que hi ha un català d'estar per casa que té els problemes d'interferència que té, però que també té una expressivitat pròpia i genuïna i fantàstica que funciona molt bé, i després hi ha el català de mudar. I el català d'estar per casa de la generació d'això, dels que ara tenim 50 anys, és un, i el català d'estar per casa dels que ara en tenen 15 o 20 és un altre. I a mi em sembla que el que els hem d'ensenyar, que per això tenim l'escola, és que el seu català d'estar per casa està molt bé, per passar-s'ho bé i per divertir-se amb els amics, però que després hi ha contextos formals, més seriosos, més de presentar-te davant d'un públic, on han d'utilitzar un altre tipus de català. I això, aquesta és la funció de l'escola, una de les funcions de l'escola en l'ensenyament de la llengua, que és ensenyar els usos formals, perquè, és clar, també hi ha ensenyar català als no catalanoparlants, però els catalanoparlants, no? La gent que parla, els nens que parlen català a casa, aquests han d'aprendre la diferència entre parlar-lo, això, d'estar per casa i parlar-lo mudat.
Que, sí, el passa que és molt difícil. A veure, jo he estat molts anys professor de secundària aquí a Sant Cugat, a l'Institut Arnau Cadell, i jo veig, clar, tu, Neus, treballes a la universitat i a la Facultat de Filologia Catalana, clar. En canvi, vull dir, allà hi va gent que està interessada ja en la llengua. Quan tu te'n vas ja a secundària o a batxillerat, que ja l'alumnat, els interessos són molt més amplis, et trobes amb més problemes.
Segur, això, seguríssim.
És a dir, que els alumnes fan un munt de faltes, és a dir, és una lluita constant perquè no et facin faltes d'ortografia, perquè entenguin que no s'han de fer. És més, quan els dius, no, és que has d'escriure bé, et diuen, oh, per què, si ja passo el corrector. Aleshores, els hi sembla que amb el corrector n'hi ha prou. I sí que hi ha una mica de deixadesa, però penso que no només és en català, penso que és en totes les llengües, penso que és en castellà i és en totes les llengües.
Però també influeix molt el tema de la lectura, no? De que els nostres joves van llegint cada cop menys, tenen menys paciència per llegir durant una hora, la seva lectura és fragmentada a les xarxes perquè poden entrar aquí, allà, i és una lectura digital, el que sovint llegeixen, o sigui que evidentment tot va canviant, però sí que és veritat que no ens podem quedar tampoc parats als canvis que estan havent, no?
No, hem d'estar atents. Jo penso que els canvis no els podem negar i que si els neguem, això no els sabrem afrontar i no sabrem trobar les estratègies per adaptar-nos-hi de la millor manera possible. Però, no sé, la lectura és veritat. Si no aconseguim que els joves i en general la població llegeixi més, doncs hi ha tota una part de la cultura que es perd i això és veritat. I jo vull pensar que, perquè no sóc especialment pessimista, que el món digital també proporciona als nostres joves una sèrie d'entrades i de missatges i de que tampoc han de ser necessàriament dolents. La llengua catalana a internet té moltíssima vitalitat. La proporció entre ús del català a internet i nombre de parlants està absolutament descompensada a favor del català. No sé si som la 13a llengua
és cert.
Mundial a internet, i esclar, en nombre de parlants, que són 8 o 9 milions de parlants potencials, doncs esclar, és molt realment, és molt important, o hi fem molta feina en català, o hi té una presència, i això pel prestigi de la llengua, que és, i aquí jo crec poder parlar una mica també en nom d'en Joan Solà, pel prestigi de la llengua és molt important. Si volem que s'adhereixin, no? Que la gent que ve de fora s'adhereixi a la llengua, l'ha de veure com una llengua útil, prestigiosa, que serveix per alguna cosa. I bé, el món digital ens dona una oportunitat, jo penso, i hi ha moltes persones a la Viquipèdia mateix que col·laboren a fer la Viquipèdia en català i que uns fent articles, els altres corregint-los, els altres traduint. Construïm un espai que també és un espai cultural i que es vol fer ben fet. La Viquipèdia té els seus punts polèmics, però està sotmesa a molt de control, també, eh? No s'hi pot escriure qualsevol cosa ni t'hi deixen dir... Bé, és un exemple més, no? Jo penso que hem d'aprofitar, o hem d'intentar aprofitar això, l'era digital, perquè contribueixi a prestigiar la llengua, que per mi és la garantia de futur, és el prestigi.
Sí, però quines eines tenim? O sigui, ens col·loquem una miqueta en el punt de vista de Joan Solà, ara mateix la societat civil, les institucions, les escoles, o sigui, tota aquesta massa crítica que es pot comprometre i que s'ha de comprometre, com diu en Joan Tres, en la seva última etapa, on es trobava en Joan Solà a l'hora de defensar aquest prestigi, de buscar a soldats d'aquest prestigi una mica, que vulguin treballar el català? Com ho veia? En quina situació trobava el català d'una forma realista? Quina és la seva opinió?
Últimament, el que més deia en els seus articles al diari, sobretot, que és on transmetia aquesta visió més política i sociolingüística de la llengua, era la sensació que els polítics ens havien abandonat. Era una sensació que ell transmetia, no? El discurs que va fer al Parlament, per exemple, no? Els va interpel·lar d'una manera... molt forta, no? I és que els polítics ens han deixat sols. Ell tenia la sensació, això, la societat civil que tu deies, té una actitud positiva, o hi ha tot un sector que treballa per la llengua, no? Com sí, el que sí, ha impulsat sí. Aquest homenatge, és un bon exemple, i en canvi tenia la sensació que els polítics no estaven a l'altura del país, que és una sensació que en altres aspectes potser tenim molt, o en la llengua, però també en altres qüestions que ens afecten al dia a dia, tenim molts, no? La sensació de... els polítics no estan a l'altura del país, o de la gent, no? Els polítics, aquesta idea jo crec que era una de les últimes que va transmetre ell.
Joan?
Sí, és efectivament... és que tampoc tinc gaire més que afegir ja al que ha dit la Neus, Penso que la cosa anava per aquí, i a més tenia raó, és dir, i està, ja com a opinió personal, penso que la qüestió de la llengua catalana està poc regulada, és dir, poc regulada encara, i s'hauria de regular molt més, molt més.
I a Sant Cugat, quin estat de salut té el català? A Sant Cugat,
a Sant Cugat, no, a Sant Cugat té bona salut el català. A Sant Cugat té bona salut. Pensa que a les escoles, si tu vas a les escoles veuràs que i és un indicador, els patis de les escoles a Sant Cugat es parla català.
Això és un indicador.
Es parla català,
dels és un indicador. Que en Joan Solà també deia.
Just, és molt important, I jo sempre a Sant Cugat sí que és, vaja, si traiem més la Catalunya central, potser que es parla molt català, que és el que és als voltants de Barcelona, sí, és un dels llocs on es parla més català.
Joan Solà havia dit en algun moment, ara que has fet referència al pati, de les escoles. Sí, ell deia que canviava tots els usos de la ràdio, de la tele, de la legislació, del Parlament, que els canviava tots pels patis.
Patis de les escoles.
Ell deia això, canvio tot el català de les institucions,
sí.
A canvi que els patis de les escoles s'hi parli català. Suposo que perquè veia per això, perquè el pati de les escoles i el futur. És una manera de dir, evidentment,
sí.
I és una manera simplificada i gràfica d'intentar dir això. Però em sembla molt il·lustrativa, no?
Anirem acabant aquesta secció. Ara escoltarem, amb una producció dels serveis informatius, tots els actes que es faran per part d'Òmnium Cultural, Ajuntament i altres entitats a partir de la setmana vinent. Però abans, un últim minut perquè pugueu fer aquesta crida de compromís, de defensar el prestigi. Crida a tots els patis de les escoles de Sant Cugat. Teniu uns segons doncs, per fer-ho. Neus Noguer, Joan Tres.
Jo sí que demanaria, hi ha un dels programes que m'ha impulsat des de en aquest homenatge, és precisament de Joan Solà a les escoles. Penso que és un programa molt interessant, que és potser el que té més contingut, que és fer arribar no només la figura, sinó la idea, la defensa i aquest compromís de Joan Solà a les escoles. Jo voldria que aquest programa s'ampliés. De fet, hi ha la idea de que continuï tot el curs que ve, és a dir, que no es quedi només en una setmana, sinó que ja s'està parlant de que hi hagi tota una continuïtat del programa cap al curs que ve i doncs demanar a la gent a Sant Cugat que participin molt activament en tots aquests actes, que és potser la manera de demostrar fora i animar, sobretot, com deia la Neus, animar a altres poblacions, a altres llocs, a continuar amb aquests homenatges a Joan Solà, que no són res més que demanar un compromís de defensa i de lluita per la nostra llengua.
Neus.
Doncs això, és que ja ho ha dit el Joan. Hi ha figures que no ens podem permetre que quedin oblidades per elles mateixes, perquè és just, per elles, però també per nosaltres, no? La consciència i el compromís que comentava el Joan, doncs, en una manera que tenim de recordar-nos a nosaltres mateixos que ens hem de comprometre amb la llengua i amb el país, és recordant la figura d'en Joan Solà.
Molt bé, senyors, doncs moltíssimes gràcies, ens ha agradat molt escoltar-vos, i segurament també en Joan Solà i tota la gent doncs, que vulgui doncs, contribuir en aquestes activitats que organitzeu. Que vagi molt bé i molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Tot seguit, les activitats que s'organitzen a partir de la setmana vinent, homenatge a Joan Solà.
La mostra és un recull d'obres d'artistes de Firar relatives a la llengua o al mateix Solà. L'exposició estarà oberta fins la primera setmana de juny a la biblioteca. Les escoles també participaran en l'homenatge, ja que durant la setmana vinent destinaran part de les hores de llengua a repassar la figura i tasca de Solà. Joan Solà és considerat, juntament amb Pompeu Fabra i Joan Coromines, un dels millors lingüistes catalans. El tinent d'alcalde de Cultura, Xavier Escura, destaca també el compromís de l'autor.
En Joan Solà era molt més que un dels més grans lingüistes de l'actualitat, perquè també era una gran persona. Era una gran persona i no cal dir i recordar tota la seva tasca de defensa i estudi de la llengua catalana, que ha estat immensa. El seu compromís també, paral·lel en aquesta tasca.
L'impulsor dels actes i exdirector de l'Institut Arnau Cadell, Joan Tres, explica per què s'ha implicat en el projecte.
El país li devia, li deu, no li devia, penso que encara li deu un homenatge a Joan Solà. I aleshores vaig pensar, bé, que si el país no ho feia, com a mínim, parlo del país, parlo d'entitats potser més amunt, que com a mínim dins el nostre àmbit i l'àmbit que nosaltres podíem abastar, sí que li havíem de fer.
Solà era també un apassionat de la muntanya i un gran caminador. Per això el Club Muntanyenc Sant ha organitzat una passejada per Collserola el darrer diumenge de maig. L'acte final serà un concert d'homenatge al claustre del monestir el segon dijous de juny. Al recital hi participaran el Cor Aulós i diversos familiars de Solà i personalitats del món de la cultura.
Comparteix les teves inquietuds. Si vols que parlem de salut, de feina, de consum, de seguretat, de medi ambient, d'oci, proposa'ns un tema. Tu pots ser el guionista del Sant Cugat a fons. Explica'ns-ho a fons@cugat.cat.